La tertúlia esportiva amb Carme Reverte.
Onze minuts per sobre de les 12 del matí. Comencem la tercera hora del programa. Com sempre, els dilluns toca parlar d'esports a la tertúlia esportiva. Carme Reverte, bon dia.
Molt bon dia, Sergi, què tal?
El Sant ho té molt bé, no? Per pujar a Primera Catalana.
Ho té prou bé, però encara ha de passar per...
Pel Camp del Turó.
Pel Camp del Turó.
Doncs a veure, que hi hagi sort.
Això esperem.
També amb la tertúlia, Carme, que m'has dit que parlareu de l'Eurocopa.
Sí.
I dels pericos, no sé per què.
Parlarem de l'Eurocopa, dels pericos, de diverses coses més. Si volen, també de Roland Garros, que ja sembla que a partir de la una reprenen la final entre Djokovic i Nadal. I, per què no, del tercer partit de del playoff pel títol, de l'ACB, que juga, crec que és el primer a Madrid, sí, avui, i el donen per la U, o sigui, a última hora de la nit, cap a les 10, si voleu veure bàsquet en directe, a veure què passa.
Doncs Carme, us deixo que feu aquesta tertúlia, recordar als nostres oients que continua en funcionament la cadira buida, els expliques tu com.
Sí, avui en comptes de cadira buida hem apostat per la línia directa, és a dir que us hem facilitat els dos números de telèfon que tenim, el 936-75-15-87 i també el 93-675-15-88. Són les dues opcions que podeu disposar per trucar-nos, per participar i dir la vostra respecte a algun d'aquests temes que ja hem avançat que tractarem a la tertúlia d'avui. I ho farem, com sempre, en companyia dels habituals les últimes setmanes, Josep Maria Félez, Jesús Galindo i Joan García. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Bon dia.
Disposats a disparar ja? O no?
Sí, sí, tant.
Sí, per
bon vol començar a disparar?
Comencem per l'Eurocopa, que és el que tenim més recent,
sí,
no?
Sí.
Comencem per l'Eurocopa.
Sobretot el primer partit de la inauguració, m'agradaria parlar-ne.
Ah, sí?
De l'àrbitre.
De l'àrbitre, sí, sí.
És que és impressionant. Basta.
Polònia-Grècia.
És impressionant, eh? Vull dir que...
Va deixar el pavelló arbitral espanyol.
Perfecte, molt sí.
Alt. Ben alt.
Bé, és el que tenim, no? És una radiografia del que és.
És que el problema és aquest, que el nivell d'arbitratge és molt dolent. O sigui, jo no crec en la mala fe. No. Sinó simplement que són dolents.
Sí. Que no saben més.
No saben més, per el que sigui, per les circumstàncies que sigui. I ja no em serveix l'excusa de que tindria que haver-hi un arbitratge professional perquè el món és professionalitzat. Perquè aquests senyors, sense ser professionals, cobren tres vegades més que la majoria dels professionals i a sobre tenen una feina.
I que els jugadors, eh?
Exacte. Vull dir que...
Un partit aquest inaugural que enfrontava Polònia i Grècia, que va acabar, no sé si per sorpresa de molts, amb empat a un, quan hi havia, diria, que la majoria que apostava per Polònia.
O no? I el meu punt de vista és que els grecs tenen més ofici. Tenen sí. Més ofici. Els polacs els vaig veure molt lents, i així es va anar el partit. Es va complicar amb l'expulsió, van saber aguantar, i els altres després van quedar tot molt nivellat.
No, i ni Polònia ni Grècia estaran a la final, eh?
Sí,
això va quedar bastant clar, eh?
Sí, sí, sí.
Va quedar bastant clar.
De moment, en aquest grup A, qui encapçala la classificació és Rússia, que li en va fer 4-1 a la República Txeca. Així està encapçalat aquest grup A. En el grup B, potser sí que va deixar mal sabor de boca el resultat entre Holanda i Dinamarca, un 0-1 a favor dels danesos, que no sé què li va passar a Holanda. Jo és que molts partits he vist trossets, no he pogut veure els partits sencers.
A mi m'ha passat bastant igual, però a veure, Holanda, per el que he vist, el que he llegit sobretot i això, en defensa estava molt, molt fluix i que va ser per on va fallar.
Aquest és el problema que tenen.
No tenen una defensa consistent, sèria.
I clar, el fet també del mig del camp poc creatiu, tens a Fellay, però clar, encara jugava amb Bommel. I vulguis o no, això
és un desastre.
Sí, pel futbol ràpid que vol practicar Holanda, en canvi tens a Van Persie a dalt, que fa alguna cosa amb Huntelaar, però clar...
Però estava a banqueta el Huntelaar.
Per això.
I tens de sortir de titular.
El que passa és que volia provar el seleccionador Van Marwijk.
Com es pronuncia, però...
Va voler provar el que li ha donat tan bon resultat amb l'Arsenal al Wenger, que és jugar de nou punta, de nou únic davant de centre al Van Persie, però sí. Clar, no va ser suficient. Tot i així el que dèiem, que la defensa holandesa molt lenta i poca cosa.
I Van Bommel, suposo que pel que dèiem abans amb el cas dels grecs, no? Per l'experiència i per tallar una mica possibles incursions.
Sí, moment just. Vull dir que,
perquè...
A més, no enganxa amb la delantera aquest home. Està jugant al centre del camp i no enganxa ni defensa amb ell, ni ell amb la delantera, no enganxa.
I Alemanya-Portugal, que era un dels partits esperats... Cristiano Ronaldo no hi ha manera, en Portugal no arriben absolutament a res, quan sembla que sempre estan cridats a fer grans coses, no? A més, amb Pepe a la defensa, amb Coentrao, al davant tenien amics del Club Blanc.
Per cert, que el Coentrao va fer un gran partit.
Coentrao, sí, segurament.
El que passa que, diguéssim, per mi els alemans van arriscar més. Que els portuguesos. Els portuguesos van tindre més ocasions, però els alemans van arriesgar més, és un joc més directe i amb bastanta por de xutar també, eh? També els va costar una miqueta xutar els alemans.
En aquest grup B, que és un grup força potent, amb Alemanya, Holanda, Portugal, Dinamarca, teniu clar els favorits per passar? Ara de moment els que encapçalen la classificació, un segur que és favorit, que és Alemanya, però Dinamarca sorprenentment està amb 3 punts.
Dinamarca apretarà, per mi, sí.
Sí.
Pot ser la sorpresa.
Em recorda molt aquella Eurocopa que van guanyar, que jugaven els germans Laudrup.
Sí.
Sí, quan hi havia el Bar Andrés. Sí.
Moltes similituds.
Amb la del celler, te'n recordes? Sí. És que jo saps per què ho recordo, perquè precisament no sé si va ser o la final o un partit que els classificava segurament per la següent ronda, i crec que va ser l'any que van guanyar, perquè a més no es va classificar, sinó 82, que la van convidar, 82, que la van convidar,
sí.
La van convidar sí. A última hora, sí?
Home, era aquella selecció, a més Michael de porter,
sí,
els germans Laudrup, i no sé si estava Morten Olsen, que és l'actual seleccionador.
Un davanter centre hi havia també molt bo. Martin Olsen o un era entrenador i un altre...
Sí, eren germans, crec que també, sí.
Doncs hauria de ser això, la dècada dels 80...
82, 84...
Sí.
El Mundial va ser el 82, però el 84...
Però la lògica diu de que aquí tenen que estar Holanda i Alemanya, jo crec, sí, abans que Portugal, per sobre Portugal. Això seria la lògica. Ara, després del resultat aquest de Dinamarca, pot saltar la sorpresa. Clar, pot ser que Holanda caigui i afavoreixi aquest resultat a Portugal.
Us heu fixat, fent comparatives, que Cristiano Ronaldo necessita un equip al seu servei per triomfar, en canvi a Portugal no ho té, i en canvi la selecció espanyola... amb Xavi, Iniesta i companyia brillen més al Barça quan tenen el Messi, que ahir a Espanya el que li va faltar va ser un Messi. Messi, perquè si vols jugar amb un nou que no tens, jugar sense nou ara mateix, no, el millor davanter que no és davanter centre és el Messi, i ahir a Espanya ho va patir molt.
Si parlem d'Espanya, jo crec que Espanya tindria que haver hagut dos retocs a l'alineació, jo faria dos retocs clars. Un és l'Arbeloa, que jo no sé què pinta la selecció actualment.
Home, és fluix de tot.
Jo prefereixo que posin a Sergio Ramos al lateral i Javi Martínez al mig.
Sí, perquè el Ramos va fer dues cagades bastant.
A mi, l'altre jugador que em sobra, no per la seva qualitat, sinó per el que fa el joc que fa Espanya, és Xavi Alonso. Jo deixaria Busquets sol com a pivot, i al davant posem el Torres, o posem el Negredo, o posem el Llorente, m'és igual. Els mateixos que havia ahir fent aquests dos retocs, jo crec que és una selecció, vamos, que si no té el 90% del títol, té el 89%.
Jo crec que... A mi és que me'n sobrava un, també, el Torres, a mi que em perdonin, però...
Bueno, sí,
està a la seva línia.
Però ahir jo crec que...
Sí, però si la seva línia és aquesta...
Allà en gol, sí.
Ahir el Del Bosque jo crec que s'equivoca amb el sistema tàctic utilitzat, perquè Alemanya jugava en tres centrals. Si tu jugues sense nou...
Alemanya no, no jugàvem. Itàlia.
Si jugues tu sense nou, tens tres centrals que estan... super tranquils.
Sí.
Llavors, si tens un nou que tu el tens a dalt, ja obligues que dels tres centrals, almenys dos estiguin atents a aquest jugador. I a més, si aquest davanter centre el fas moure i el fas sortir d'aquella zona, aquells centrals també s'hauran de moure. En canvi, aquí, què passava? Que els italians van jugar molt tranquils, si t'hi fixes. Els tres centrals, molta feina van tenir. Quan tenien feina? Quan havien de bascular, quan s'havien de moure a banda. Per això, la segona part, jo vaig entendre molt bé el canvi de Del Bosque, que era jugar amb homes de banda. Jo crec que ahir el joc va ser massa joc per dins i poc joc per fora. Tu, si vols superar una defensa que jugava en tres centrals i dos carrilers, el que has de fer és buscar l'esquena dels carrilers. Per això treballa amb extrems ben oberts, que treballin amplitud i busquin lo contra un. El que no pot ser és que vulguis fer joc interior amb tanta gent acumulada, perquè eren tres centrals més dos carrilers, i és que no havia espais.
No, havia una línia de cinc i molts cops una part de tres pel davant enganxada, que hi havia 8 homes
i xutar més des de fora de l'àrea. O sigui, com trenques una defensa de 5 jugadors? Pues arribant en jugades de segona línia.
Amb això estem d'acord.
Jo, mira, jo dic una cosa, el que deia Jesús, estic bastant d'acord, el Ramos posar-lo a la dreta, perquè l'Arbeló va ser el més fluix de tots.
No és que sigui el més fluix, és que és el més fluix del Madrid. O sigui, jo no entenc com un jugador pot arribar a ser professional, és que no ho entenc. El Depor va tenir una bona temporada, d'allà se l'emporta el Benítez, s'enamora d'ell a Liverpool.
Sí.
I mira, i torna cap al Madrid, i a més torna cap al Madrid pagant una pasta, que això també, el treball de planter també està, és divertit. Però bueno, aquest jugador jo és que no puc amb ell. És que, no, o sigui, no, no, és ni que, defensivament, no,
que
pugui, ni en atac.
És que va ser més fluix,
actualment està molt malament, ja porta una sí, bona sí. part de la temporada.
És que no és un jugador malament. Ni per la selecció espanyola ni pel Real
Madrid. Jo hauria posat el Jordi Alba a la dreta, i posar a l'esquerra el Cazorla. Cazorla a la banda esquerra. Escolta, i hagués anat molt millor l'equip, segur, dintre que el Ramos està jugant allà al mig perquè falta Pujol, va fallar els tepitos amb,
no, però tu
amb
posa,
el gol, va fallar.
Posa el Ramos a la dreta que et dona garanties.
I Javi Martínez, que porta una temporada.
Javi Martínez, també, sí, exacte.
Això. I després insisteixo amb el Xavi Alonso, que se li fa una publicitat a aquest jugador sí. super extraordinària, però el Xavi Alonso amb el joc actual de la selecció no encaixa. No encaixa, perquè el Xavi Alonso, ahir què va fer ahir, si us hi fixeu? Tres pilotes que va agafar, tres, no passes llargs, sinó tirar-les a que corri el Cristiano Ronaldo i el Di María, però la diferència és que el Cristiano Ronaldo i el Di María no hi eren, que és el que fa el Madrid al Xavi Alonso.
Jo el que sí que dic és que del partit vist d'Espanya, vist les seleccions que he vist i el partit d'Espanya, en aquests moments em costa creure, que més portem un partit, em costa creure que estiguem a la final, perquè totes les seleccions que he vistes van directes al gol. Ràpides, pilotes llargues, corre i corre i corre.
Estil Madrid.
Exacte.
Sí, de contratar.
I la selecció espanyola juga estil
Barça.
De crear, elaborar...
No crec que arribem al final,
De totes maneres, penseu una cosa, sempre passa el mateix, Els primers partits, els que obren els grups fins que no estan ja en feina, costa... i varia substancialment el que es veu en aquests primers compromisos, els que serveixen perquè tothom s'estreni a la resta. O sigui que tampoc no,
tampoc
no podem dir res.
Tampoc oblidem que ahir Espanya jugava contra Itàlia.
Sí, Itàlia és...
Que s'ha de tenir en compte,
El periodisme...
Que pot agradar, no agradar, com juguen, però...
Ha dit sobre Itàlia moltes coses, de que no estava en un moment, però coses extradeportives. Dintre del deportiu, Itàlia continua sent Itàlia.
No, i a part, Itàlia...
I no va jugar com s'ha
No, és que el nou seleccionador aquest li ha canviat la cara. Prandelli és un entrenador que ben treballat amb els seus tres centrals, amb els dos carrilers, et pot agradar més o menys, però molt bé. Després, clar, en aquell vestidor, qui no està boig li falta poc, perquè el Balotelli, tenir el Balotelli allà, has d'estar, però quina paciència has de tenir.
Sí, sí, però és perillós,
Sí, però el gol que va perdonar, semblava el Pandiani que no arribava.
Bueno, també en tenim un altre nosaltres, i el Torres, que...
Sí, però que és un jugador que en teoria el Balotelli ha de ser determinant i ha de ser important, però mai acaba d'explotar.
Però és un equip amb molt ofici, el Di Natale mateix, el Di Natale mateix, encara que surtis primer de suplent, és un tio que pot resoldre els partits
i gran encert de col·locar a Rossi de central, que és normalment pivot. Els entrenadors cada cop més estan utilitzant els pivots de centrals, perquè és el cas del Barça amb el Busquets, que ho va intentar. Exacte. El Guardiola, Mascherano és l'exemple
de modificar. Això té raó, perquè allà sobrava un amb Espanya. És el Xavi Alonso. Exacte.
Sí, sí.
O Busquets, pot ser.
Però es posa manifest que potser els jugadors...
Depèn del que vulgui jugar.
Sí,
depèn de com vulgui jugar, potser que sobra el Busquets o sobra el Xavi Alonso, però jo crec que dos allà no fan falta en aquest moment.
Va entrar Andrés Iniesta com el millor jugador del partit, i segurament no serà ni l'última vegada que ho facin, perquè l'Andrés Iniesta està...
Però fixeu-vos-hi que li van fotre una garrotada i va afluixar llavors el resto del partit.
El van enganxar unes quantes vegades.
Va fer una jugada més i prou. Va jugar, però no, ja no aquell desparpajo, no? Li van fotre una garrotada bastant forta, i que l'àrbit no va treure ni targeta, per cert, i ja no va jugar. Tot el resto del partit no el va acabar bé.
Bueno, ell reconeix que està en un bon moment i que té moltes ganes, i que està ni molt menys sobrecarregat després de la temporada, i amb ganes de jugar. Per cert, que l'altre partit del grup, l'Irlanda-Croàcia, amb el resultat que es va produir, l'1-3 deixa Croàcia en solitari, encapçalant aquesta classificació del grup C. En aquest cas, tothom dona per favorits Espanya i Itàlia, per passar a la següent ronda. Veurem què passa, perquè Croàcia ja s'està destacant. Croàcia juga. I Croàcia no us penseu que és una ventafocs, eh?
Croàcia serà el jutge del grup, sí, perquè s'ha d'enfrontar amb Itàlia, s'ha d'enfrontar amb Espanya. Correcte. Irlanda ja veurem. Irlanda amb el Trapattoni.
Irlanda, sí, corren.
Irlanda amb el Trapattoni a la banqueta, defensar. I
corre.
Com diu aquell, maricón en l'últim, pilotar damunt i a córrer. Sí. I les jugades d'estratègia sí que són, sempre han estat forts els irlandesos, però Croàcia té bons jugadors. Luka Modric, per exemple, del Tottenham, és un molt bon jugador.
Jo, i totes menes, crec que Itàlia i Espanya seran els que passaran.
Sí, hauria de ser la lògica. Sí,
jo crec, sí, que això és el que hauria de ser.
Un cop hagin jugat tots els partits. A veure, la primera jornada sempre, i ho apuntaves tu, Carme, amb una competició
de tipus,
una Eurocopa, un Mundial i així, és de tanteig, i normalment no coincideix mai amb el que passa al final. No coincideix mai. El campió et guanya a la final.
Diguem-ne, per exemple, la selecció
Suïssa amb Espanya.
Selecció espanyola, quan ha debutat en una competició o bé Mundial o bé Eurocopa que hagi començat bé? Mai.
Poquet, no, poquet dues vegades.
Sí. I Itàlia ha sigut...
A Itàlia no li guanyem des de fa 20 anys o 30, no? Sí, una dada significativa.
No, poden.
Però bueno, és igual, Itàlia es classifica de rebot i què amb la fase de grup per la xota i després et guanya, vull dir que... És poc, la primera jornada jo crec que és poc significativa.
Has de tenir molta sort també per guanyar...
Pot apuntar alguna
cosa. Una Eurocopa Mundial... Es necessita sort, perquè Espanya, per exemple, us en recordeu, a la final del Mundial davant Holanda, aquell 1 contra 1 que...
Alemanya?
Que sí, contra el Mundial, dic,
El Mundial, el
Mundial. El Mundial vam jugar contra
Holanda.
Holanda, sí, ja
Holanda,
ho deia.
Holanda,
sí. Tu deies l'Europa? L'Europa contra l'Europa.
Alemanya, sí, vale.
Doncs al Mundial, l'1 contra 1 que va aturar Casillas amb el peu allà de rebot davant Robben, te'n recordes? Que
sí.
Al costat. Aquelles jugades són decisives, és a dir, també necessites aquella sort del campió, no? I aquí, en aquestes competicions, més que mai, necessites aquest pèl de sort, no?
Sí, clar, sempre hi ha el punt de sort, la jugada que et decideix un partit i així, això sempre existeix. Però jo insisteixo en això, que la primera jornada és una jornada de tanteig, és poc significativa.
Sí.
Mirant precedents, eh? Ara resultarà que quedarà tot exactament com ha passat a la primera jornada i quedaré fatal.
Ja veurem. No crec.
Mirant els precedents, les primeres jornades són de tanteig i són poc significatives.
Quan ja s'han vist els primers resultats, quan ja tothom ha jugat el seu primer partit, ja es comença a treballar més exactament, més concretament sobre el que cadascú busca.
Sí, però fixeu-vos que tots van de cara a barraca, però directes al gol, I Espanya és l'única que he vist que no,
Home, això és agraït, tu, qui es posa davant de la televisió a veure...
Futbol, sí, però sí, llavors el panorama futbolístic, tothom apoyés el futbol, per exemple, i s'han queixat el camp de gespa. No és possible que no es regui un camp de futbol.
Primer que estava sec i la gespa massa alta.
Si arreglem un camp de regional, no fotem, hòstia, és que no s'entén.
Deu ser per tradició. Deu ser tradició que no reguen els camps allà.
No ho sé, són problemes de federació, de UEFA, això. No és...
Sí.
No s'entén aquestes coses.
Segurament. La competició, aquesta Eurocopa, continua avui amb dos partits, també interessants, sobretot un d'ells, el de les 6 de la tarda, que enfrontarà França amb Anglaterra. Us ve de gust aquest plat?
Sí, tant.
Sí. És un partit que sempre té el seu morbo, té el seu interès... Independentment de com estiguin, són rivalitats aquestes que sempre són maques de veure.
I veure el nou seleccionador anglès.
I veure el nou seleccionador anglès.
Que després del que ha rebut per part de la premsa... No sé això què passarà. Demà el The Sun pot publicar com per Anglaterra. Sí. I Benzema, a veure què fa, no?
Per qui apostaríeu en aquest cas?
Jo, França.
França.
Us agrada més o penseu que serà aquí?
Més indiferent, o sigui, miro futbol europeu, me'l miro una miqueta, no vaig mai a favor de ningú.
No, a mi m'és indiferent, però crec que França...
Em costa anar amb la Roja una miqueta, em costa anar, però... Sí.
Bueno, vas amb el Barça.
Vaig amb el Barça, sí.
Clar. I la meitat són del Barça.
Sí, llavors
tu. Mira, precisament, ahir a la tarda, quan estava jugant la Roja, estava jugant a... La rojilla petita del Sanco allà al camp del Sergio Busquets Burgos, a Badia. Van convidar l'equip a un torneig, que també hi havia el Mirasol infantil, era un triangular infantil, i estaven jugant. I feia gràcia perquè, clar, ja hi havia els conciutadans i coneguts d'en Busquets que seguien el partit amb molta afició. I va haver una jugada que va fer una rematada de cap, no sé si era una falta o un córner o què era, que va estar a punt de marcar, i estaven allà tots empenyent, lamentant-se que no havia entrat la pilota. mira, va ser una anècdota curiosa, va estar força bé. L'Ucraïna-Suècia.
Ibra, no?
No conec, sí, és sí. L'únic que conec, els altres no conec. Cap.
Ibra.
Shevchenko ja no juga.
És el que pot resoldre.
Però com a selecció no crec que arribi més enllà de...
Jo és que insisteixo que, malgrat, independentment dels resultats, al final veurem els de sempre, els que esperem tothom. Jo crec que al final estaran allà. Hi haurà la sorpresa.
Hi haurà el Dinamarca
de torn,
sí.
Hi haurà el Rússia de torn.
En teoria.
Exacte.
Són portants, sí.
Hi haurà el Rússia de torn, el Dinamarca, perquè Rússia,
ojo,
Rússia jo crec que és un,
molt es va destapar,
un dels que pot donar la sorpresa.
Es va destapar un jugador que estava al Sevilla, que marcava gols i no estava molt fi, que és el Kersakov, que aquest és un molt bon davanter. Sí.
No, i Dagoev, i...
Sí, sí.
No, és molt compacte, és molt fort i molt compacte.
No. Rússia és un dels que pot donar la sorpresa. Sí. Dels que pot donar la sorpresa. No dic de guanyar, però sí d'estar ja tocant els nassos pels semifinals i així, no m'estranyaria gens.
Bé, doncs apunteu que aquest segon partit, el d'Ucraïna i Suècia, a partir de 8:45, avui també el podreu seguir per televisió. Per cert, del vell continent ens n'anem a fer les Amèriques, perquè es va disputar un partit que segurament pels amants de futbol i per la rivalitat que suposa, un Argentina-Brasil que va caure amb tota la contundència a favor del conjunt de ara sí Messi,
sí, sí.
No?
Sí,
sembla Messi. Que ara ja acaba de convèncer.
Ara ja estan convençuts.
Ara ja estan els argentins tranquils, oi?
Sí, ja veuen que també respon a Argentina.
Abans era català i ara és argentí, no?
Exacte.
Dic jo, no ho sé.
No podien ni veure abans. No.
Vau veure les imatges dels gols?
Jo sí,
jo no l'he vist.
Sí, vaig
veure, ho he llegit, però no ho he vist.
Quasi bastant partit i vaig jugar molt bé, els brasileños també, però els veia més desesperats els brasileños. Els argentins donaven el seu joc. Jugadors com el Gago, que no juga, va jugar extraordinàriament. Els altres, evidentment, tots amb el Serrano, tots van jugar molt bé, no? I el Messi, pues, sense moure's massa, tampoc, eh? Vull dir, no és que si allò corris 90 minuts. Ara, quan agafa la pilota, és perillosíssim. I va demostrar-ho fent uns gols de bandera.
Com els que estem acostumats a veure aquí.
Parlant de Mascherano, l'altre dia, la premsa del seu país, va haver de sortir al pas, defensant-se... d'acusacions que deien que jugava millor amb ell, Mascherano jugava millor amb el Barça que amb la selecció argentina.
Pues el mateix que li està fent el Messi.
Sí, no, i el que passa és que allà juga de pivot i en canvi aquí juga de central.
Exacte.
I amb el seleccionador es veu que el seleccionador el vol al mig del camp i no el vol com a central.
Sí, sí.
I bé, allà sembla que hi ha un debat força interessant i Mascherano...
Va haver una jugada que va fer un error molt gros, que va ser un gol, sembla, dels brasileños. Sí, sí, però està jugant al mig del camp, no està jugant a darrere com a central. Aquí va de cara al creuament, a totes les jugades, i és més espectacular, no? Allà li costa més.
Clar, és que aquí es nota més perquè, si et fixes, el Barça té molt poques intervencions a centrals. És a dir,
correcte. Per què
tenen poques intervencions a centrals? Perquè aquí té la pilota.
Al mig del camp,
el
jugador.
Al Barça, sempre.
Els bajitos. Sí,
sí. Al mig del camp i que tenen per davant una barrera, que és el Busquets, que és una autèntica barrera.
I a més, tu de central,
i en Sant Cames, sí, ja
tens ja les passades... fàcils, porter, lateral o pivots,
sí,
i ja està,
i tens aquestes opcions,
sí, sí. I a més tens jugadors que abans de rebre miren a qui poden passar. Això no hi ha cap equip al Madrid a vegades que ho faci.
De totes formes, a veure, jo quan es fan aquestes crítiques a jugadors de que diuen és que el seu club juga molt bé i a la selecció juga
malament, canvien els equips.
A veure, s'ha de tindre circumstàncies, canvien els equips, canvien els entrenadors, canvien els sistemes, canvia tot. El millor és un desencert, no del jugador, sinó de l'entrenador, del seleccionador, de no aprofitar-lo amb el que està donant un bon rendiment a aquell jugador. Vull dir que potser les crítiques en aquest cas es tenien que derivar una mica cap als tècnics, també.
Clar, però és que jo sempre penso que un entrenador el que ha de fer...
aprofitar el que té.
Clar, però ha d'utilitzar, ha de fer com un còctel. Característiques dels jugadors, idees que té l'entrenador.
El que té, clar.
Juntar-ho... i d'allà treure l'equip. El que no pots fer és vaig a jugar com el Barça, impossible. Vaig a jugar com el Madrid,
no.
Impossible.
No.
Impossible.
Home, si tinguéssim les mateixes coses encara.
Com la Roma o el Milan, si sou seleccionat d'Itàlia, impossible.
No, però impossible. Veure, però si el Mascherano ara està destacant com a central, doncs no me'l posis de pivot al davant, posa-me'l com a central, que és com t'està actuant bé.
I busca alguna peça que pugui jugar al mig del
busca una peça que et jugui ja. Sí. O sigui, em refereixo a això, a aquest moviment així.
Però clar,
així, de dir,
ni del Bosch ha tingut en compte el rendiment, perquè de la llista que ha fet i bé, del Bosch és un mite i jo no soc ningú per dir-li res, però el fet de no portar Adrián de l'Atlético de Madrid a mi m'ha sabut molt greu, perquè és un jugador,
sí, però a veure, jo també estic d'acord,
decisiu, i després clar, t'emportes noms per omplir, perquè es veu una miqueta el seu, la seva vessant madridista, que jo si també fos el
seleccionador... O els servicis prestados.
Clar, el Biol, què pinta allà?
No, el Biol no pinta res. El Biloa, jo crec que Arbeloa, hauria d'estar substituït ja.
Què ha de fer allà?
No, no, això d'acord, però bueno...
Reina va de fer de speaker per quan guanyin la...
Sí, sí, ja ho vam dir, si vam repassar la llista. Sí, sí, i Torres... Sí,
i a mi em sap molt greu per Adrián, perquè és un jugador que ha fet una temporada espectacular.
Sí, jo estic d'acord.
I és un gran jugador,
Però té temps i estarà a la selecció.
Sí, sí, però això de té temps, això també tenia temps el Tamudo, el Luis García, i mira on estan ara.
Ho estarà, jo crec que ho estarà. De totes formes, a veure, a mi, que no
vagi
Adrián...
És que s'ha d'aprofitar l'estat de forma de jugador.
Sí, però que no vagi
Adrián... Perquè d'aquí a 2 o 3 anys...
No, però el Llorente està malament?
No.
El Negredo està malament?
Veus, el Negredo a mi...
Ostres, Llorente...
No, ni Negredo ni Soldado.
No. Perdona, Llorente va jugar ahir, no?
No.
No va jugar? I va treure el...
El canvi va ser Torres, va sortir el Torres.
Sí, el Torres. O sigui, ara ho estava pensant, no me'n recordava de Llorente. Sí,
mare
meva.
I el Cazorla penso que està en un estat molt bo.
Està molt bé.
A l'Adrián, que deia que no hi era, doncs també és per endur-se'l. I també és una miqueta els servicis prestados de l'Eurocopa i el Mundial que vam guanyar, doncs els que van anar-hi. I perquè el Villa està malament, si no el Villa també hi va.
Home, clar.
Sí. Està claríssim.
No, però igual ja no estaria el Negredo.
No estarien allà, llavors es tenia que carregar 2 més. Ja està, és
ja no estaria el Negredo, llavors. Sí, i el Torres, aquí hi ha la discussió del Torres, que si està en baixa forma...
Però el partit era per ell.
Torres ha fet, exacte.
El Torres era partit
Torres
per ell.
Torres ha fet una temporada bastant mediocre, però ha acabat molt bé. No, ja no parlo de gols, parlo de com ha acabat jugant i així, ha acabat molt bé. I és un jugador que, ostres...
És el que jo penso és que...
Jo, és que crec que és molt bo.
És,
vull dir
que és un jugador que és... sobrevalorat, Molt sobrevalorat.
Jo també coincideixo amb el Joan, crec,
Massa,
Jo no ho veig tan sobrevalorat.
Bé, ahir era un partit per
jo crec que és un jugador
que sí, una mica sí.
Però bueno, és que no té continuïtat amb el joc.
Exacte, jo crec que és un jugador
irregular.
A veure, és irregular,
és
però... A veure, quin davanter no és irregular?
Aposto pel Drogba i no per ella, també.
Recordeu el Villa abans de la lesió, que tothom criticava
el
Villa?
Sí, i el Messi, i el Messi també, i el Messi també ha passat per etapes...
I sobretot els jugadors aquests que són golejadors i que destaquen per això i així, vull dir, la que tenen una ratxa que pot ser de 3 partits com de 20 partits... Però és que potser un jugador d'aquests que t'està 20 partits sense marcar...
Mitxo.
Després et fa 2
Mitxo
temporades...
Selecció,
Després t'està 2 temporades que te'n fot 30.
Escolteu, deixem una mica el que és el terreny de joc, anem a l'altra, a la banda de les banquetes, perquè aquestes alçades sabem qui és l'entrenador del Barça la temporada que ve, però encara és l'hora que el presentin oficialment. Encara estaven en negociacions. Sembla que serà aquesta setmana, entre dimecres i dijous, que faran aquest acte ja oficial amb en Tito Vilanova, amb el president Sandro Rosell. 2 anys, en aquest cas, és el que signarà Tito Vilanova, i jo no sé on estaven els problemes.
Bé, jo crec que els problemes econòmics no eren, deixeu-me disparar a mi primer.
Sí.
No, els problemes no eren.
Ja estaves carregat.
Sí, sí. No eren econòmics ni molt menys, sinó problemes de moltes facetes de, dintre de la seva funció. A veure, no té que ser com el Guardiola.
Ahà. Això ara ens entenem.
Sí, no té que ser com el Guardiola, que ho dominava tot, i qui entrava es comprava hasta el vestuari, no? No. Aleshores, això és importantíssim, perquè aquí és on s'està definint. Com, per exemple, el següent entrenador. El següent entrenador, des del principi, jo em vaig enterar que Fons Llegades era el Roure, perquè és amic seu. I no ha sigut mai entrenador, el Roure, però és igual, és amic seu, i punto. I cada un posa... El següent té que ser una espècie d'amic personal de...
Una persona de confiança.
No
me
la confiança, clar.
De confiança.
I posa el Jordi Roure, si anirà bé o no sé, però és així.
El fet de fer de segon entrenador, tu, que ets primer entrenador, és el poli malo, i ell és el poli bueno.
Exacte.
I els jugadors, vulguis o no, es poden confessar amb el segon entrenador. Amb el primer entrenador no et vindran a confessar res.
No, no.
Al contrari, vindrà a dir el que ets i tu li diràs, vinga, para casita, si és el cas. Però jo coincideixo amb el Josep Maria que ara mateix la negociació anava per aquí.
No,
perquè,
no,
clar, el Rosell, quan el Guardiola que se'n va, val, és molt dur pel Barça i tot el que tu vulguis, però Guardiola, amb el que manava, jo crec que la Junta anava més recta i és el que ha de fer, i el Mourinho. Si les coses funcionen és perquè ja tens un home que sap portar les coses.
Sí, sí.
I jo el que admiro de Mourinho i de Guardiola, Mourinho t'agradarà més o menys, però ell s'ha carregat el Valdano. Vull dir, no tinc un problema.
Que jo crec que les figures aquestes d'aquest tipus d'entrenadors, aquesta figura, aquesta forma d'actuar, te l'has de guanyar. A veure, no pots arribar i dir, això.
Però perquè hi ha un prestigi, el del Guardiola, que ha anat guanyant poder i autoritat pels títols.
Exacte.
El Mourinho ja ve amb el seu cartell, però clar...
Sí, però també l'ha anat guanyant, el poder tampoc el tenia.
Sí, clar, sí, sí.
Guanyant.
Sí, però l'ha demostrat.
Ja l'ha demostrat, exacte.
Amb algun títol, no? Però que dic que arriba un altre home a un altre equip, a un altre club, i de moment et diuen ell, tranquil, clar, primer jo... demostra i després exigeix.
És que jo veig això, a veure, jo veig que si el Tito Vilanova pues, acaba sent una aposta, que és una continuïtat de Guardiola, acaba funcionant, a poc anirà guanyant poder,
quina...
i potser acaba el mateix domini.
Quina por tinc del Tito Vilanova? Jo no soc del Barça, però dic, per la gent del Barça, jo crec que si el Vilanova no triomfa al Barça, sabeu per què serà? Per l'entorn. O sigui, tot això que ha tingut tan ben controlat el Guardiola, perquè ha guanyat títols, i perquè ha tingut el domini comunicatiu del missatge que feia arribar, perquè clar, Catalunya Ràdio, TV3, RAC1, companyia, ara tots han anat, jugaven al mateix equip, que es deia Futbol Club Barcelona,
sí.
I el Guardiola mai ha tingut, per sort, d'ell, cap fracàs ni cap resultat negatiu. Però clar, a mi, i és el que jo deia, m'hagués agradat veure com gestionava la comunicació el Guardiola si no hagués guanyat res. I això és el que li pot passar al Vilanova. I a més, sempre hi haurà les comparacions. I clar, la premsa esportiva, tots de molt bon rotllo i tal, però quan les coses vagin malament, ja veurem com busquen i rebusquen.
És inevitable. Veurem a veure quin és el marge que li donen.
Clar, això també és molt important.
A veure quin marge li donen.
Perquè clar, el Guardiola, jo crec que aquesta última temporada diu que continua la que ve, i tothom hagués destacat els títols que sembla que no hagi guanyat el Barça. Una Copa del Rei, una Supercopa d'Espanya, una Supercopa d'Europa, el Mundial de Clubs, són 4 títols.
Sí.
I sembla que no hagi guanyat res, que només es fixin en la Lliga del Real Madrid. Jo ho veig des de la part neutral, sense cap implicació.
No, tens raó, tens raó.
Però clar, veurem si el Vilanova, quin és el seu crèdit. Quin és el crèdit del Vilanova? Perquè clar, tots aquests que són tan guardiolistes, el que a mi em dona la sensació és que al Barça hi ha molts clans.
I
jo soc
a
tot arreu. El que passa que aquí han estat tapats i callats perquè els èxits, i quan tu guanyes tothom puja aquell vaixell que va directe, que bueno és i tal. Però ara veurem, i m'agrada veure l'aficionat del Barça de veritat, que en els mals moments està, perquè jo me'n recordo tema del Gaspar, que la gent saltava a la llotja a intentar escalfar el Gaspar. O sigui, això ha passat al Camp Nou, això s'ha de saber, la gent, alguns ja ho sap. Alguns no tenen memòria, però és això, saps? I després, Carme, jo m'aniré, que vaig a la roda de premsa júnior,
sí.
Conveni júnior Sabadell de futbol.
Sí, presenten un conveni de col·laboració al Centre Esport Sabadell i el júnior. Ja el van presentar a Sabadell la setmana passada, finals de setmana passada. Ja sabeu que el Javi Pérez el van fitxar per fer de coordinació de...
Director esportiu del futbol base, uh-huh. I llavors fan acords. Acords que, ja ho avanço, si hi ha jugadors bons del júnior,
aniran
cap al Sabadell, i el Sabadell, si té jugadors que no encaixen dins dels seus equips,
vindran
cap aquí. Però ha fet un acord amb Can Rull i amb tots els equips de la zona, i bé, on...
No t'han cridat, Josep Maria?
No.
I deixa'm dir, no, dic això perquè volia parlar de l'Espanyol ràpidament.
Sí, és que era l'altre clan que deia.
Si no, no em quedo tranquil.
Digues.
Primer, vull dir, anem per parts. L'Espanyol B ahir no va passar la segona eliminatòria per pujar a segona B, davant l'Extremadura, va perdre 1-2. Aquí cal que la Junta Directiva, si és que en tenim, perquè jo cada dia en dubto més, com a aficionat espanyolista, faci una reflexió. Amb una temporada, 3 directors esportius. I ara s'està parlant d'Òscar Perarnau, que és un gran, que ja havia estat de director esportiu, i és un gran entrenador i un gran, jo crec, home que entén de futbol, que per posar una mica de pau. Això per un costat. Per l'altre, prou ja de mangoneos a la Junta Directiva. Morales entra, porta els seus amics perquè li havia donat accions al Sánchez Llibre. Tenim que porten a l'Àlex García. Quan arriba, li treuen el poder de l'Espanyol B i del Juvenil A. Vergonyós. I per acabar-ho d'adobar, tenim una junta que ara mateix no sap cap on navega. Vull dir,
l'Àlex va dimitir o el van cessar?
Àlex va dimitir, Àlex García.
Però
va dimitir.
I és que el millor és que el següent, qui era el següent que va entrar següent, en el seu lloc? També ha dimitit,
sí.
No?
No, el on? Següent està allà, que no sap el que farà, que és José Luis García, amic d'un directiu que hi ha a l'Espanyol. I aquest home segurament està aguantant. Primer li van dir que portés a l'Espanyol veia el Juvenil A, i després li han dit no, tot el futbol base, i ell, tot el futbol base.
Home, dissabte hi havia el camp del Jaume Tubau, hi havia amb Matías Borsot, que va estar coordinant aquí el Sanko, que se'n va anar amb el Joan...
Sporting Maonès, amb el Joan Esteve.
Amb el Joan Esteve, se'n va
anar... I allà l'equip ha desaparegut.
I a les Illes, i era un dels candidats. O sigui, quan s'havia de triar entre l'Àlex García i un altre, aquest altre era Matías Borsot, que també...
I ara sona Òscar Perarnau, el que et deia, que segurament es farà amb les regnes del futbol base. Però, i després també, el fracàs de l'Espanyol B. Té nom i cognoms, Raúl Longhi. Està el Hans Schoenhofer, que també és director esportiu del júnior, com a segon entrenador, però jo crec que un entrenador que ja jo crec que està desfasat. Jugadors joves, alguns que s'ha fet neteja, el mateix cas que el Lucas Porcar, perquè era de l'anterior director esportiu, que era Casanova, que ara està al Màlaga, en el futbol base, i després jugadors estrangers que estan jugant, un central marroquí que es diu Zou, Clerc, Bacarí, Tiebi, vull dir, l'Espanyol B ha d'incorporar joves de fora o ha de treballar amb el planter que té?
Sobretot el juvenil A, que té un gran juvenil, eh?
Doncs ja ho veurem.
Bueno, escolta,
i el juvenil A, un altre
Joan,
cas, que el Pollatos tampoc l'ha renovat amb el d'això.
Marxa bé, content, marxa content, que les noies almenys van guanyar la Copa de la Reina.
Amb el Bilbao.
Amb l'Atlètic.
I Esport 3 va donar el partit, eh? Sí. Pensava que no el donarien perquè farien el TN a mig matí, com amb l'Espanyol València.
No, van donar el partit molt bé. Sí,
sí, sí. Doncs avui m'hagués agradat aprofitar, perquè les hem tingut durant la temporada, algunes de les components de l'equip, a la coordinadora, a la Patrícia Coma, també havíem tingut a la portera, a l'Alba Montserrat, que per cert ho deixa. M'hagués agradat felicitar-les i tenir-les en directe, però sembla que el president, en Condal, les convocava precisament a les 12 del migdia per fer un reconeixement. O sigui que no ha estat possible, però a veure si ho podem fer en algun altre moment. A la una comença, es reprèn la final de Roland Garros, si voleu veure tennis, i ja sabeu que aquesta nit hi ha el tercer partit de la final de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el Madrid. Em sembla que juguen a Madrid, oi que sí? Juguen a Madrid. A veure què passa. Això no està tan clar, eh? Aquesta final de bàsquet em sembla que no té colors. Oi que m'entens,
sí,
Josep Maria?
Sí, el Madrid és, en aquests moments, l'equip una miqueta superior al Barça. S'ha demostrat i ja vam guanyar el partit una miqueta de xins de xurro, i el segon va demostrar que se la van portar al Madrid, i ara veurem el tercer, és el que marcarà definitivament la pauta aquesta.
Molt bé, doncs quedeu convocats, eh? La llista ja la passo, convocats per la setmana que ve, i a vostès també els esperem. Un dilluns més al Sant Cugat a Fons, a la tertúlia esportiva dels dilluns. Gràcies i bona setmana. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Sant Cugat a Fons, el magazín.